Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. Estem al mes de juny i aquest mes de juny doncs és l'últim de la temporada d'aquest programa. Ens fa calor i és un mes on es comencen a anar a les platges, ja comencem a anar a les platges, s'acaba l'escola. Ens atem també les festes d'estiu, i una de les primeres i més nomenades és, i amb moltes ganes, no?, és la festa de Sant Joan, i sobretot la de la seva revetlla. Per això avui el programa m'he pres la llibertat de parlar-vos de lo que representa, doncs, lo que és les revetlles, no?, lo que és la foguera de Sant Joan, les seves curiositats, i també, a part d'això, també donar-vos que he trobat la recepta de com es pot fer la típica coca de Sant Joan. Encetem, doncs, ara el programa Volta de Full. Bé, comencem per una miqueta d'història de lo que és el començament de la foguera de Sant Joan, no? No està massa clar l'origen d'aquesta celebració. No sembla que provingui d'una tradició massa antiga. I podria tenir pocs segles. I aquí veu un origen pagà, anterior al cristianisme, una mena de reviviscència de les festes dels solsticis d'estiu. En aquest sentit, hi ha la creença que les flames allunyen i espanten els éssers imaginaris que només campen durant aquesta nit, o que si també vaguen durant la resta de l'any, en aquest dia ho fan més intensament i en més nombre. Altres li veuen un origen burleta i alegre en el fet que és la nit més distant a la de Nadal i, per tant, hauria de ser la més maleïda i estimada pel diable. S'han recollit, però, lleis del segle XVIII que miraven de posar fre als jocs de la gent amb els focs d'artifici durant aquesta nit, però ha estat en va. Durant el franquisme es va tractar de posar fi a la festa considerant-la pagana i impròpia de la gent cristiana, però per tot arreu es va continuar clandestinament sense que es pogués frenar. Entre les creences, al voltant de les fogueres, i aquí creu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel de les nuvolades malignes, capaces de dur calamar-se, de manera que cal encendre-les un cop l'any perquè no pedregui i faci mal temps. Crida l'atenció també que un home tan detallista i versat a explicar els costums de l'època com Cervantes faci anar el seu Quixot a Barcelona, just en el dia de Sant Joan, i no faci ni un sol esment a la tradició. Això fa sospitar que si en aquella època hi havia fogueres, devien ser apartades o de poca importància. Per altra banda, es conserva una norma de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 1780 en la qual es prohibia específicament les fogueres dins les muralles de la ciutat per aquesta celebració. Per la qual cosa se'n podria deduir que llavors la festa ja s'havia popularitzat. Era tradició molt estesa de cremar quatre fogueres, una a cada cantonada de la masia. D'aquesta manera la protegien de tota mena de mals. A vegades només a l'entrada, amb la mateixa finalitat. Però des de sempre s'ha assajat d'impedir-les dins les ciutats, pels perills lògics que comporta. Sembla haver-se perdut el costum, però emulant el costum del rei Carnestoltes era absolutament estès de posar un ninot de palla guarnit amb un cove fent de capell al capdamunt de la foguera. Quan el foc ja cremava ben fort i abans que arribés al ninot, la mainada la pedregava per tal que caigués a la foguera i es consumís. A Collbató i al Bruc, això no obstant, el que s'hi posava era una canya amb un tros de tela emulant una bandera. A vegades aquest ninot es posava al cim d'un tronc d'arbre, tallat expressament per l'ocasió i que vertebrava la foguera. Anem cap a la regió de Montserrat, que havia estat tradició passar el rosari, així que s'apagava la foguera. En canvi, el Lluçanès el passaven abans. Cap a Montserrat era tradició que el més vell del poble encengués la foguera comunal i en acabat cridés «Beneït sia Sant Joan», crit que era replicat per tota la gent congregada. En canvi, al Vallespí l'havia d'encendre la darrera parella en haver-se casat. Això són costums, no? Anem cap a la Conca de Barberà, que s'encenia una foguera davant de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya, ermita que és visible des de tots els punts de la comarca. Els altres pobles, en veure el foc dalt de la muntanya, encenien les seves fogueres. És això una mica doncs, el que és la tradició, que ben bé no se sap d'on prové, però ho conten d'aquesta manera. Deixem-ho així, no? N'hi ha que s'ho creu, n'hi ha que no s'ho creu, però també és bonic saber, doncs, bueno, més o menys, una miqueta de la història. Anem cap a les... també cap a la nit de Sant Joan, que no té una festa única, sinó que simultàniament cada poble i cada barri fa les fogueres i les revetlles pròpies. La festa que es fa al voltant del foc pot ser de moltes menes: sopars populars, espectacles pirotècnics amb diables i bèsties, orquestres i grups musicals que fan ballar el públic, etc. És tradició prendre cava, com no, i coca de Sant Joan durant la nit de Sant Joan. Aquí faig un parèntesi perquè, parlant de la coca de Sant Joan, he trobat una recepta que el qui no vulgui comprar-se la coca de Sant Joan, que és més, mira, és més fàcil, però qui tingui ganes de fer la casa, he trobat la recepta. I serveix per Sant Joan i després per la revetlla de Sant Pere, també, si la voleu fer, no? Ingredients per a la massa de dos coques, eh? Dos coques, apunteu. Agafeu paper, llapis, si la voleu fer així, ja la teniu per un dia que la vulgueu fer, no? Ingredients per dos coques, eh? Són 4 ous, 120 grams de sucre, 100 grams de mantega, 150 mil·lilitres de llet, 7 grams de sal, pell de llima ratllada, 70 grams de llevadura fresca, 150 grams de farina de força. Això és per la massa, eh? Després hi ha, si voleu fer amb crema pastissera, la crema pastissera, els ingredients són 5 rovells d'ou, 125 grams de sucre, 50 grams de farina de panís, o sigui maicena, 125 mil·lilitres de llet i una branca de canyella amb una pell de llimona, no? Bé, ara l'elaboració és posar a bullir la llet amb la pell de llima i la branca de canyella. Mentrestant, batre els rovells d'ou amb el sucre. Un cop ben batut, afegir a poc la farina de panís, la maicena, i incorporar la llet. Barrejar bé tots els ingredients i posar al foc. S'ha de tenir el foc sense deixar de remenar fins que espessi. Després, posar la crema en una safata, tapar amb film transparent i deixar refredar. Tot això és per la l'elaboració de la crema, no? Llavors ja per la massa de la coca heu de desfer la llevadura amb la llet tèbia i reserveu. En un bol bateu els ous amb el sucre, afegiu la sal, la pell de llima ratllada i la mantega. Deixarem que es faci com una textura, com si fos una pomada, i barregeu tot molt bé. Incorporeu després a la barreja la llevadura amb la llet, la farina d'ametlla i a poc la farina. Aneu incorporant farina fins que la massa no s'apegui als dits. Treballeu la massa amb les mans. Feu dos boles i deixeu reposar durant 30 minuts damunt del pedrís, tapades amb un drap. Mentrestant, unteu amb oli o mantega una llauna de forn. Estireu una de les porcions amb el corró i doneu-li forma ovalada. Poseu la coca en una de les llaunes. Pinteu-la amb ou batut i deixeu reposar fins que dobli el volum. Amb una mànega pastissera, feu unes tires amb la crema, dibuixant una quadrícula. Repartiu la fruita confitada, si voleu, això és el gust de cadascú, i afegiu pinyons o ametlles, també. Repetiu l'operació amb l'altra massa. Poseu la coca al forn, que prèviament haureu escalfat a temperatura entre 160 i 170 graus, i ho deixeu coure fins que estigui daurada. En uns 20 minuts estarà cuita. Si es vol, la podeu decorar també amb una mica de sucre llustre pel damunt. Bé, aquí la teniu. La recepta, jo no l'havia llegit mai. No sé, igual m'animo i la faig, no? També dius que durant la nit de Sant Joan les fogueres s'encenen quan el sol es pon i s'alimenten fins ben entrada la nit o la matinada amb tota mena d'andròmines i combustibles. Això les fogueres, eh? Valtros no. Atreta pel magnetisme del foc, la gent s'hi aplega, canta i balla al voltant. I els més acosarats hi salten per sobre o trepitgen les brases. Antigament, a Barcelona, hi havia una gran competència entre fogueres i sovint s'establia rivalitat entre els grups que es pispaven la fusta mútuament per fer-la més grossa. Això me sembla que, no sé per què em ve la memòria, que aquí falset també me ve a la memòria com si se feien diverses fogueres i també mos pispàvem, ja dic mos pispàvem les fustes d'una foguera a l'altra. Me ve a la memòria, eh? Me ve a la memòria, algo. La relació entre el foc i el solstici d'estiu ve de molt lluny. Se sap que les civilitzacions mediterrànies més antigues ja celebraven la nit més curta de l'any encenent fogueres. En el curs de la història, el ritu ha perviscut en les diverses circumstàncies. Es va cristianitzar a la fi de l'Imperi Romà. Es va mantenir més endavant gràcies a la permissivitat cultural dels àrabs i en èpoques més dures va sobreviure per l'arrelament en l'àmbit familiar. El fet és que la tradició dels focs es manté ben viva gràcies al contingut social, col·lectiu i cerimoniós que porta implícit. Una variant de les fogueres de Sant Joan són les falles, uns troncs que en alguns pobles del Pirineu es baixen encesos a Collbé o rodolant per les muntanyes fins a la plaça, on s'apilen per formar fogueres. L'ús de pirotècnia és un dels derivats del ritual dels focs. La nit de Sant Joan s'encenen i esclaten bengales, piules, trons voladors, traques, volcanets, coets sorpresa, rodes, bombetes, xiuladors i focs artificis, i aporten soroll i lluminositat a la festa. Recordeu que diu el refrany: qui encén foc per Sant Joan no es crema en tot l'any. Això és una dita que, no sé, pareu molt en compte amb els petards i els coets, que cada any n'hi ha algun que s'emporta més d'un susto. Anem a la flama, el que és la flama del Canigó, que és d'allí en surt, per encendre les fogueres. Anem a veure d'on ve tot això. La flama del Canigó és com a continuació d'una iniciativa encetada el 1955 per l'excursionista nord-català Francesc Pujades. Des de l'any 1966, diversos col·lectius i organitzacions distribueixen la flama del Canigó des del cim de la muntanya, arreu de les terres de parla catalana, per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. La flama roman encesa tot l'any al Castellet de Perpinyà i es renova cada 23 de juny de bon matí al cim del Canigó. A Barcelona, la flama hi arriba d'ençà de la dècada dels 70. Per exemple, com en molts altres municipis, el 23 de juny a la tarda, la flama del Canigó arriba a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on és rebuda per les autoritats municipals, l'Àliga de la Ciutat i els Gegants de la Ciutat, mentre sona la cançó Muntanyes del Canigó. Tot seguit, els representants de cada barri agafen el foc i encendran les fogueres de tota la ciutat. Amb l'encesa de les fogueres comencen les revetlles a les places i carrers dels barris barcelonins i, paral·lelament, els sopars populars, espectacles pirotècnics, balls i molta gresca fins a la matinada. La flama surt del cim del Canigó la matinada del 23 de juny, com he dit abans, i comença a escampar-se per tots els països catalans a través de centres de repartiment i cadenes de relleu, de manera que es calcula que aquella nit s'encenen unes 30.000 fogueres amb el foc que prové del cim del Canigó. Fogueres destacades, podríem dir. Les falles del Pirineu es celebren al Pallars, l'Alta Ribagorça i l'Aran. Es creuen diverses falles durant un parell de setmanes en poblacions com Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, a més de les conegudes falles d'Isil, tot i que la revetlla de Sant Joan és quan se cremen més. Es tracta d'una tradició precristiana per a celebrar l'arribada de l'estiu. El 2014 es van començar a encendre a Durro, el 14 de juny, i l'última el 26 de juliol a Llesp. El gros de les baixades i cremades amb tot serà la revetlla de Sant Joan. Hi ha també les fogueres d'Alacant, que són la festa major d'Alacant. Se sol sopar a les barraques i als racons de cada foguera amb tots els seus membres i menjar coca amb tonyina i bàcores. Fins aquí lo de les fogueres. Anem a la pirotècnia, molt important per Sant Joan també. Des del segle XII és habitual l'ús de la pólvora en les celebracions. A València, com és lògic, i en altres territoris que durant segles van gaudir de refinament sarraí, es va mantenir el caliu de les festes del foc. Des de l'antic ha estat una tradició l'encesa de focs artificials durant la revetlla de Sant Joan a Barcelona. Les pirotècnies familiars que fins a la República pintaven el cel amb els focs van ser qui amb tenacitat van aguantar la repressió posterior a la guerra. Algun empresari de fora de Catalunya es presentava de visita oficiosa amb l'uniforme militar per atemorir els organitzadors de festes i aconseguir, amb amenaces, que es contractessin empreses de fora de Catalunya, ja que les catalanes eren considerades rojas i desafectes al règim. Aquí ho deixo. Al segle XXI, gràcies a l'esforç i a la bona gestió, alguna empresa pirotècnia catalana suporta millor la crisi que no pas d'altres, tot exportant el foc català arreu del món. O sigui, aquí, fins aquí som tenaços, eh? Altres activitats. Altres activitats també són balls i danses. Al segle XXI, els balls per Sant Joan romanen reduïts a l'àmbit estrictament folclòric, però havien estat molt estesos a tot arreu, sovint com una manera d'atiar el foc o de simplement fer-ho veure. Es tractava de balls rodons que es feien al voltant de la foguera, on era popular la sardana. Es ballaven sardanes, però la resta de territoris solien ser corrandes cantades pels mateixos ballaires i desproveïdes de qualsevol instrument. A cada poble tenia la seva pròpia cantarella, però a causa de la mena de celebració en què s'ha convertit avui la festivitat, han acabat desapareixent, o si més no, han esdevingut festes de música enllaunada. A Felanitx, Llevant de Mallorca, i a Pollença, Tramuntana de Mallorca, es continua de ballar la dansa de Sant Joan Pelós. És un personatge que representa Sant Joan Bautista, vestit amb una vestimenta d'origen antic amb colors cridaners, amb la cara coberta amb una careta, que es passeja pel poble el dia de Sant Joan, tot ballant al so d'uns instruments primitius. També aquí podem dir que hi ha una altra curiositat, una altra tradició, que són les curses pel bosc. Això es fa en els pobles del Pallars, Encara queda el costum antic, més estès abans, de carregar a coll troncs ardents i flamejants corrent pel mig del bosc. Els que ho fan s'anomenen fallaires. El foc va alliberant una cua de guspires que s'il·luminen l'esquena i guarneixen la nit fosca des de la llunyania. Un parell de setmanes abans, els fadrins interessats a participar-hi van al bosc i tallen un tronc, que és la falla, tan gran com les seves forces els permetin de carregar. Arribada la nit, s'enfilen al cim d'una certa muntanya i a un senyal de sortida, d'un a un, es llencen en cursa en un sender determinat. Al peu de la rampa esperen dos casats amb la tasca d'aturar aquells que duen massa embranzida per poder-se deturar sols. Un cop acabat el recorregut, llencen els troncs per encendre una gran foguera comunal. La tradició és ben viva, però ha perdut molta part litúrgica relacionada amb el cristianisme, com passejades davant l'església i passades de rosari. Això, doncs, amb el temps van canviant les costums, no? Es conta que els antics pirinencs foragitaven amb foc els esperits de la nit, tot esperant que el sol del matí els espantés. Amb les flames de les falles es donava força al nou sol. La paraula falla ve del mot llatí fàcula, que vol dir torxa o atxa. Ja en el llibre dels fets es diu que les tropes catalanes del rei en Jaume portaven falles per fer llum al seu pas. Al Pirineu català, els fallaires baixen corrent muntanya avall amb les falles o els falls encesos fins a la plaça del poble, on fan la gran foguera. A mitjan mes de juny, al poble de Durro, els fadrins baixen muntanya avall amb la falla encesa tot seguint el fadrí major fins al poble. A Isil ho fan per Sant Joan. També ens n'anem a les festes de Sant Joan de Ciutadella, perquè allí què passa? Allí passa, allí és molt és conegut, almenys donen ara, ho coneixem perquè hi ha la televisió i a través d'ella doncs coneixem moltes coses. A Sant Joan de Ciutadella el que és més lluït són els cavalls. Els cavalls són els protagonistes. També es celebren en aquesta festivitat. A Menorca es celebren les festes de Ciutadella que en comptes del foc tenen com a element característic doncs, els cavalls. Hi ha una missa, caragols i corregudes en una festa que s'allarga fins a la matinada de Sant Joan. Bé, anem ara a propietats que tenen. Jo crec que en algun programa ho he dit també, la propietat que tenen les herbes la nit de Sant Joan, no? Hi ha molta com se diu això? Hi ha bastanta afició ara, com més va més, això d'herbolari, no, herbolaris i no herbolaris. Hi ha molta gent que s'hi ha aficionat, no?, amb això de les herbes. I per la nit de Sant Joan és algo màgic, no? Llavors, les plantes, com la carlina, l'alfàbrega, la verbena, la farigola, el fonoll, el romaní, el roser de bosc i la englantina, l'arrel de la mandràgora, el pericó o herba de Sant Joan, les herbes menudes, com la flor de Sant Joan, la flor de saúc, la menta, la ruda, la flor de malva, bueno, podríem aquí nomenar, etc, etc, etc. Aquesta nit se suposa que tenen virtuts màgiques, com la bona sort, la bona fortuna, la bona aventura, la protecció contra el malefici de bruixa, les berrugues, el mal d'ull, les malalties de la pell i tots els mals, i propietats especials com la visió de futur o la invisibilitat. Es representen sovint en forma de ramets i d'enramades de garlandes que, amb el temps, han esdevingut paperets i serpentines. La nit de Sant Joan és un moment únic per les herbes, ja que, com creu que el punt de mitjanit, Sant Joan Bautista les beneeix per tot l'any, i aquest és el moment en què tenen més poder. Agafen tota mena de virtuts, la majoria guaridores o de bona fortuna. Hi ha un refrany que diu: les herbes de Sant Joan tenen virtut per tot l'any. Es creu que l'anomenada herba de Sant Joan és d'esclau a mitjanit d'aquesta nit. Collir-ne i posar-la cap per avall en una bossa vermella que pengi del coll protegirà el portador de patir mal de cap durant tot l'any. Això potser ho hauríem de provar, no? Perquè mal de caps em sembla que tothom, menys o menys, més o menys ne tenim. Una pràctica que en les seves nombroses variants es pot considerar universalment estesa és la de fer passar un infant entremig d'una soca partida per la meitat. Es deia que això el protegia de trencadura. També són coses que... Creences diverses també hi ha al País Valencià, hi ha tot un seguit d'antigues creences populars, que en el passat els pobles de vora el mar era costum que la vespre de Sant Joan les fadrines posaren en un got ple d'aigua el blanc d'un ou. L'endemà l'examinaven a fons. Si el blanc havia format l'imatge d'una barca, això era senyal que el seu xicot seria mariner. Però si hi havia la figura d'un forcat o la d'un arbre, el seu futur espòs seria llaurador. Són coses que... N'hi ha moltes, moltes... Moltes. També hi ha, dins de la tradició, la recollida d'herbes, ens explica que a les 12 de la nit i per pocs segons les falgueres fan les seues flors i desapareixen al poc. Cal dir que les falgueres, com a pteridòfites, no fan flor. Qui hagi tingut la sort de recollir-les podrà realitzar encanteris excepcionals, com per exemple la creació de donyets al seu servei. Plenes d'aigua un plat fons i li deixes caure una gota d'oli al mig. Seguidament deixes amb cura el plat sota el llit tota la nit. L'endemà, al matí, si la gota d'oli continua igual, gaudiràs de bona vista aquest any. Si al contrari s'ha desfet en diverses gotes, aquest any necessitaràs ulleres. Això també són coses que... Són... N'hi ha moltes, moltes, el temps ens tira, se'm tira al damunt, com sempre, i jo la veritat és que tot això són històries que bueno, provenen i venen de sempre, de molt a lluny. El que passa és que la festa de Sant Joan ara s'encercla, només s'encercla amb el que són les fogueres, la coca i el vi, el ball, i para de comptar. I para de comptar. Això sí, aneu molt al tanto amb els petards i amb el foc. Fins aquí el programa d'avui. Espero que hagi sigut del vostre agrat. Repeteixo, és l'últim de la temporada. Recordo també que aquí tenim uns telèfons, que és el 977-830044, 977-830044 i 977-831135, 977-831135, per si voleu deixar alguna consulta, alguna opinió. Així també ens podeu trobar a la web radiofalset.cat. Aquesta programació es repeteix a les 6 de la tarda del diumenge i a les 6 de la tarda del dimarts. Em despedeixo de tots vosaltres, esperant que passeu un molt bon estiu i espero retrobar-vos a la temporada que ve. Fins llavors, adeu-siau. Sun was on the rise.